per aquestes multes de 3.000 euros que ens clavarà l'Ajuntament si fem un ús poc racional d'aquest recurs tan fugisser que és l'aigua, que hem de tenir tanta cura. Vostès que porten aquesta etiqueta, que a vegades no sé si els agrada o els hi pesa o no els acaba de fer el pes, què me'n diu?
Home, jo el que dic és que llàstima que s'hagin de posar multes per comportaments que diria que podrien ser insolidaris, i més en un moment com aquest en el que la sequera amenaça el consum de l'aigua de boca, no? Llavors, que s'està fent una campanya de fa molt temps de conscienciació, s'estan tirant endavant mesures molt importants per tal de que no falti l'aigua, però a mesura que anem arribant al moment en què sembla que no plou i per tant tindrem problemes, doncs també s'han d'introduir mesures de, com aquesta, no? com la de compte, perquè si a més de que t'ho dic, doncs gastes més del compte, doncs t'hauré de posar una multa. La multa no hauria d'arribar, de totes formes.
Esperem que no arribi. Continuarem amb Albert, de moment una estoneta més, perquè van fent els deures a roda de premsa del grup, en què parlen de fer un grup de treball per tal de discutir aquestes zones verdes que caldria protegir més enllà de Torre Negra, amb aquesta declaració del Parc de Collserola com a parc natural i la intenció d'incloure-hi el que serà el futur parc rural. Hi ha altres zones més, vostès consideren que hi ha vida més enllà de Torre Negra, hi ha altres esforços que es poden vehicular, i això ho tenen claríssim.
Sí, ho hem tingut sempre. De fet, quan es va apostar per la protecció de Torre Negra, nosaltres ja defensàvem que l'espai de Torre Negra s'ampliés a l'altra banda de la carretera de la Rabassada, no? Ara ens van donar la raó començant ja el procés d'introducció al parc de Torre Negra d'una part del Turó d'en Lluc, que ja és forestal, i nosaltres el que demanem ara és que no perdem l'oportunitat que ens dona la Generalitat, no? En una segona volta on consultaran a tots els ajuntaments quins espais volem introduir al Pla Especial d'Interès Natural i al Parc Natural de Collserola. I jo crec que aquest és un moment que no podem, és una oportunitat que no podem perdre, i que a més reforçaria molt la nostra posició de defensa de la Torre Negra, introduir espais que tenen la mateixa qualificació que tenia la Torre Negra abans, que són espais que estan tocant a Collserola i que a més estan en unes condicions molt bones i que val la pena protegir-los, no? I aquests espais, alguns exemples són el Turó d'en Lluc, que seria una part, l'altra part, que no s'ha començat el procés d'introducció a Torre Negra, Can Vasconcel i Can Busquets, que és un clàssic, no? Però a més, el que diem és que amb aquest grup de treball el que hem de fer és no només mirar aquestes tres zones, sinó veure també les altres problemàtiques que tenim a la ciutat. En aquests moments tenim una colla de metres quadrats molt important de zones verdes que en el planejament del 76 doncs es van considerar que allà no s'hi podia edificar, i que en moltes d'elles s'hi pot edificar perquè no porta cap problema, perquè són zones verdes entre dues cases, per exemple, no? Tot això en uns anys pot representar una despesa inassumible per part de l'Ajuntament. Llavors el que diem nosaltres és que fem un urbanisme global, que veiem totes les possibilitats que tenim, que aprofitem l'oportunitat que ens dona la Generalitat i que aprofitem aquesta oportunitat també per resoldre altres problemes de la ciutat, urbanístics, que poden suposar pel nostre Ajuntament molts diners.
I breument, relacionat amb aquest tema, d'aquestes que hi havia polèmiques seran zones de transició en aquests límits del parc de Collserola, ja el senyor Gausa deia ahir que l'alcalde que no sumi quan diu que no passarà per aquí allò de col·locar equipaments en aquestes zones, i ell ja va apuntar algunes zones on precisament diu ja estan edificades i no respondria a aquest exemple.
Clar, nosaltres no podem donar lliçons a ningú de preservació del medi perquè hagin preservat la Torre Negra. Tenim la gran sort encara que aquest poble doncs no s'ha desenvolupat com altres pobles del voltant de Collserola a l'època, fins i tot a l'època franquista. Creixements importants de ciutats del voltant de Collserola que van ser a l'època franquista, i també ara s'han fet coses malament. Jo ho he dit des que soc regidor, s'ha fet moltes coses malament. Segurament Barcelona tampoc és un exemple, i no defenso l'acció de govern de Barcelona en aquest sentit, però entenc també que ells necessitin zones de transició per poder col·locar algun equipament. Clar, una cosa és un equipament, que a més haurà de comptar amb el vistiplau de la Generalitat, i una altra cosa és Can Trabal, Can Vilallonga o la Costa del Golf. Això no són equipaments, això és residencial. El que no podem és deixar que passi que tinguem més Can Trabals, més Can Vilallongues, i aquestes tres zones que he dit abans estem obligats a preservar-les.
En el tema d'infraestructures, ja Iniciativa va mostrar cert interès en que amb el tema ferroviari doncs hi hagués un cop d'efecte important, intercanviadors, ferrocarrils, Renfe, que els usuaris puguin disfrutar d'unes infraestructures com Déu mana. Aquesta notícia de, que ens arribava de la Generalitat, de, que projecta substituir l'actual línia C7, en parada aquí a Collfabà, per una nova línia circular, l'anomenada R5, no sona molt bé, em deixa confusió, i que uniria Martorell amb Granollers passant per Barcelona, LR5. Això com ho encaixen? Entra dins el que és la seva perspectiva de connectivitat ferroviària?
Podria entrar. Nosaltres el que defensem és que la gent es pugui desplaçar al seu lloc de feina i al seu lloc d'estudi d'una forma digna, amb bones freqüències, de una forma competitiva, per tal que pugui deixar el transport privat al cotxe a casa. Per tant, totes les propostes que faciliten aquesta situació per nosaltres són benvingudes, no? El que sí que creiem és que les propostes han de ser possibles i han de solucionar els problemes a curt o mig plaç, no a llarg termini. Propostes com, per exemple, foradar Collserola perquè passi un tren, són propostes faraòniques que solucionaran els problemes a llarg termini. I els problemes no els tindrem d'aquí 15 anys, que també. Els problemes els tenim ara ja, fa 15 anys que els tenim, no? I nosaltres estem contents perquè, igual que amb el tema del canvi climàtic i amb la preservació del medi, nosaltres vam obrir camí i ara tothom s'hi apunta i benvinguts siguin, no? Doncs amb el tema del tren, ara tothom vol fer trens i tothom vol fer transport públic, no? I nosaltres fa molts anys que ho estem demanant. Per tant, aquelles coses que ens deien, no?, que érem uns prehistòrics i que uns utòpics, ens va dir la Magdalena Álvarez el 2004, quan a la darrera li deia, escolti'm, abans del TGV s'han de posar el dia de les Rodalies, doncs ara fins i tot el PP s'apunta a això, no? Va, estem contents.
TGV sembla que està portant, doncs, una mobilització important i una conscienciació destacada en alguns partits. De fet, ahir al Parlament va ser l'escenari d'un trencament de la unitat del sentit de vot per part d'Esquerra Republicana en contra d'aquest traçat projectat per l'arribada del TGV a Barcelona. Paral·lelament, l'alcalde, en declaracions a RAC1, doncs, criticava que Madrid anunciés ja que ignoraria aquesta votació al Parlament català en contra de l'arribada del TAP. Vostès que aquí estan en aquesta posició, però Parlament tenen una altra...
El que va passar ahir al Parlament és una anècdota que ve determinada per una campanya electoral.
Purament.
Pura i dura. I és una presa de pèl a la ciutadania, perquè els que van votar a favor, excepte Esquerra Republicana, que va votar amb coherència amb la seva, amb el seu posicionament incoherent a l'Ajuntament de Barcelona, els que van votar a favor, Convergència i Unió i el Partit Popular, justament van ser els que van pactar el traçat del TGV. Jo crec que poca cosa més a dir. Està clar, no? És una presa de pèl a la ciutadania i és una anècdota absolutament electoralista.
No és molt moure de la Generalitat, perquè la formació que vostè representa, ja ho saben que governa al Parlament de Catalunya, i en relació a aquelles infraestructures, aquelles actuacions necessàries que reverteixen a Sant Cugat i que tant s'endarrereixen, vostè com a grup municipal, l'estació de Bullpalleres o el tercer cap, jo els hi pregunto a tots els portaveus que diguin, com a Sant Cugatencs també, què és el que falta, què és el que manca per aquesta injecció definitiva per alguns projectes que en d'altres ciutats i també en la mateixa línia sí que s'estan engegant.
Bueno, s'estan engegant, aviam, a l'estació de Bullpalleres ja està el projecte constructiu fet i crec que ara hi haurà l'adjudicació ja de les obres de l'intercanviador de Bullpalleres. Hi hauria d'haver un altre intercanviador a l'Hospital General també amb Renfe, no? Per tal que tant des de Terrassa com des de Sabadell es pogués moure un amb ferrocarrils de la Generalitat i poder agafar després la línia de Renfe de Mollet-Papiol. Pel que fa als equipaments sanitaris i educatius i de més, jo crec que la Generalitat està fent un esforç molt important amb aquests equipaments. No tenim el cap, el tercer cap, d'acord. Quan érem 60.000 habitants no teníem el segon cap. Ara som 70.000, 75.000...
M'acaba de dir el mateix que el senyor Gausa.
Bueno, doncs no ens hem posat d'acord, però jo crec que és una cosa absolutament lògica. Que això és una situació amb la que a nosaltres ens agrada? Segurament que no. Però fa 6 mesos que els hi hem cedit el solar a la Generalitat perquè facin el tercer cap. Jo no defenso la Generalitat. No,
aquesta vull, primera pedra, senyor Boja, estava prevista pel maig de l'any passat.
Sí, el que passa és que, aviam, la Generalitat té problemes econòmics i financers i jo crec que la injecció que vindrà ara amb tota l'addicional tercera de l'Estatut ens ajudarà molt a que unes coses que estem fent ara amb pressupostos normals de la Generalitat vagin amb aquesta addicional tercera i, per tant, es puguin destinar encara més recursos als equipaments docents, als equipaments sanitaris, als equipaments de polítiques de serveis socials, no? Jo crec que estan treballant molt, molt fort. Jo només demano que la gent pensi en fa 4 anys a nivell escolar com estàvem aquí a Sant Cugat i quantes escoles tenim ara. Mai s'havien fet tantes escoles com s'han fet els últims 4 anys. És suficient? No, perquè aquestes ciutats han explotat demogràficament. Però és que aquestes ciutats que han explotat demogràficament com Sant Cugat no tenien previst quins eren els equipaments que necessitaven. És més, avui encara no tenim un pla d'equipaments que ens digui on volem els equipaments de la ciutat. Avui. I fa 6 anys, 7 anys, que vam pactar el nou creixement de la ciutat. I crec que és una irresponsabilitat per part de l'Ajuntament de Sant Cugat. I la Generalitat fa el que pot. Que podria fer més? I, segurament, i nosaltres vetllem perquè la Generalitat posi a Sant Cugat com un objectiu de suport econòmic, no? Però els últims anys els diners que ha abocat la Generalitat a Sant Cugat suposen una injecció econòmica bestial que no té res a veure amb els anys anteriors.
Anem a Madrid ara?
Anem a Madrid.
Amb les eleccions?
Amb l'AVE no.
No crec, tot i que diuen que abans del 2012 hi haurà trens 25 per cada sentit que connectaran Madrid i Barcelona.
Sí,
i llavors farem la competència al pont aeri.
Ahir, amb una visita que vam fer a una fàbrica molt important de Santa Perpètua, amb el Joan Herrera i amb el Gaspar Llamazares, el Joan Herrera ho deia, no? Quan el senyor Zapatero vingui amb l'AVE a fer el míting de Barcelona, el convidem a venir amb nosaltres fins a Manlleu amb Renfe. Trigues el mateix de Barcelona a Manlleu que de Barcelona a Madrid amb l'AVE. I són 10 vegades més quilòmetres. 600 quilòmetres a Madrid, 60 quilòmetres a Manlleu.
Bueno, quan vingui, com que no vindrà a inaugurar, però sí que vindrà a fer-ne ús.
Li explicarem com funcionen les rodalies de Barcelona. Jo crec que es donarà compte de que lo de l'AVE és un paparatisme dels governs de Madrid, no? I el que realment importa a la gent no és l'AVE, és Rodalies.
I a Madrid, quants santcugatencs? Em penso que no en tenim, de santcugatencs socialistes que vagin a les llistes, però com a president comarcal que és del grup, segur que ho porta molt perfil, els vallesans que tenim, que m'ha dit que són molts.
Sí, sí, home, jo estic molt content perquè la número 2 de la llista del Congrés és la Núria Bonaventura, que és de Rubí, ha vingut moltes vegades aquí a Sant Cugat i bueno, coneix molt bé la situació del Vallès Occidental. El número 3, que és un company d'Esquerra Unida i Alternativa, que és el Nuet, és de Montcada i Reixac, també del Vallès, per tant. I el número 7 és el Santi Cayuela, que és, en aquests moments és primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola, de Hisenda, i que és el número 7 i segurament doncs, no sortirà, no? Però a mi em faria molta il·lusió que sortís perquè és una persona molt, molt preparada, a més me l'aprecio molt.
Han engegat la maquinària ja electoral de cara a treballar el 9M i primeres espases, les que passaran per aquí, per Sant Cugat del Vallès, per fer la seva proposta de cara al seu projecte al Congrés dels Diputats.
Sí, la setmana que vindrà la Núria Bonaventura fent una roda de premsa per presentar una moció que portarem al ple d'aquest mes sobre demanant més drets, que l'avortament sigui lliure i gratuït. Després també passarà per aquí el Salvador Milà per explicar el pla ferroviari 2014, que és un dels eixos importants de la nostra proposta programàtica. El Raül Romeva, que és santcugatenc i és eurodiputat, doncs farà l'acte central de la coalició, que volem que sigui un acte, no un míting, sinó una trobada. Allò, bueno, una mica, estem pensant de quina manera podem fer l'acte que sigui interessant. I l'últim dia de campanya, el dia 7, el dia abans del Dia de la Dona, farem una plec d'aquí de dones de la coalició, diputades, regidores i gent de Sant Cugat que vulgui sumar-se, un esmorzar amb el Joan Herrera.
Molt bé.
Molt bé.
Ho han preparat amb temps i perspectiva, suposo que...
Sí, home, jo crec que Sant Cugat és una plaça important per a la nostra coalició. Tenim molts vots aquí a Sant Cugat. Estem en una bona posició. Qui ho havia de dir que seríem la tercera força a l'Ajuntament de Sant Cugat?
I els 14 del Recoder estan pujant? O estan pesant?
Els 14 del Recoder estan pesant perquè la seva manera de treballar és aquella que el somriure amaga maneres de fer que no serien, que no són desitjables, no? Una cosa és la cara i una altra cosa és el que hi ha al darrere. I la veritat és que la majoria absoluta aquesta és un rodillo, que ens sona també aquells rodillos socialistes i, doncs, important. De totes formes, jo crec que estem treballant força bé i crec que durant aquest mandat tindrem sorpreses que a mi m'agradaria que no les tinguéssim perquè són en perjudici de la ciutat, però que començaran a sortir aquelles coses que durant tants anys hem estat tots preveient que sortirien en algun moment o altre de l'acció de govern dels 20 anys de Convergència i Unió.
Ara que ets a imaginar-me un interrogant, no? I passa palabra.
No, coses com per exemple el deute de TMA o la devolució de les contribucions especials a les obres d'urbanització, coses que venen determinades per la mala gestió, per la mala gestió de Convergència i Unió dels últims 20 anys i que ara començarem a pagar. No haig de recordar, per exemple, que amb tota la qüestió de l'Àlex Corretja de la Costa del Golf haurem de pagar aproximadament uns 700.000 euros d'indemnització als veïns que ens han portat als tribunals.
I he suma, quedat xifrat,
i suma ja? I sigue, suma i sigue, suma i sigue.
I amb uns pressupostos que s'aproven a l'abril.
Bueno, els pressupostos que s'aprovaran a l'abril i que el mateix senyor Joly diu que no li quadren els números perquè veuen que, clar, no hi haurà ingressos.
Què ha fallat, senyor Boix?
Ha fallat que hem fet una ciutat amb un model determinat finançat amb recursos finits, perquè són recursos que només es donen quan està creixent a la ciutat, recursos impostos de construcció i de plusvàlues, i no hem fet calaix per fer un manteniment d'una ciutat que serà molt cara de mantenir. Molt cara de mantenir. Fa molts anys que ho diem nosaltres, això. Cada ple de pressupostos ho diem. Aquesta ciutat, aixecar la persiana d'aquesta ciutat cada matí costa molts milers de milions d'euros. I els ingressos que tindrem s'acabaran. Els ingressos extraordinaris que hem tingut fins ara s'acaben, s'estan acabant. Està ja tot construït.
I en 30 segons, perquè hem d'acabar. I què farà Iniciativa en aquests 3 anys i mig que li resta?
Amb aquestes anys i mig que falten, Iniciativa farà una oposició molt digna, molt honesta, intentarà explicar a la gent el que fa l'Ajuntament i intentarà escoltar la gent i portar aquelles coses importants que ens passa a la gent també a l'Ajuntament.
Doncs ja ho he dit, que ens allargaríem. Ho hem de deixar aquí, senyor Boix. Almenys els internautes i els oients de Ràdio Sant Cugat s'han pogut fer-se una idea bastant formada, penso, de quins són els plans d'aquest senyor al capdavant del grup municipal i per on aniran els trets. De moment no sé si és futurologia, ja ho veurem en tant en quant es compleix el que vostè diu, doncs veurem si aquesta ciutat està evolucionant per allà on toca, que és en el benefici dels més de 73.000 ciutadans que vivim aquí. Moltíssimes gràcies, que vagi
bé,
bon cap de setmana i fins una altra.
Igualment, bon dia.